Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Per això avui volem parlar amb l'ecòleg, experta en invasions biològiques i processos migratoris, Frederic Bartomeus. Bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Amb aquestes, bon dia, amb aquestes temperatures que hem tingut, no durant les festes de Nadal, durant tot l'any 2022, quins efectes a l'ecosistema hem tingut des d'un punt de vista d'invasions biològiques i processos migratoris?
Clar, a veure, hi ha molts organismes que depenen fortament de la temperatura, no? I sobretot, per exemple, en el cas que treballo jo, que són els insectes i els mosquits, doncs clarament són animals que no termorregulen, no? I per tant, la seva activitat i els seus cicles biològics depenen totalment de la temperatura. Què passa? Ni temperatures molt fredes ni temperatures molt extremes són bones per aquest tipus d'organismes. Justament, per exemple, en mosquits l'òptim està sobre els 25 graus en quant a velocitat del cicle biològic que poden tenir, capacitat de reproducció, que vol dir més picades, no?, a humans i altres mamífers, doncs l'òptim està al voltant dels 25 graus. Què passa? Que si tenim aquests tardors tardanes i principis d'hivern doncs, tan càlids, com estava explicant la Mònica, justament aquestes temperatures són les òptimes pels mosquits. Tots aquests canvis fan que la fenologia, és a dir, tot el que en diem doncs, la relació dels cicles biològics amb els factors climàtics, doncs, vagi canviant, com estava explicant molt bé, no només les llargades dels cicles vitals, sinó moments claus com quan entren en diapausa, en el cas de les plantes la floració, en el cas dels insectes la polinització, és a dir, hi ha molts events, molts ritmes biològics que es veuen afectats per aquests canvis de temperatura que estàveu comentant.
Per exemple, amb el tema dels mosquits, normalment al mes de desembre no hi havia picades de mosquits, i aquest any hi ha hagut molts mosquits.
Sí, exacte. Ja anem veient. Nosaltres estem en un projecte de ciència ciutadana on demanem informació sobre mosquits, que és el projecte Mosquito Alert, i ja fa 8 anys que estem funcionant, i efectivament veiem que cada cop que la tardor s'allarga més, els mosquits en novembre clarament els ciutadans ens reporten informació sobre mosquits. Per exemple, aquest any, a l'1 de gener, estaven reportant-nos mosquit tigre a Barcelona, per exemple, no? I també mosquit comú, que és també bastant un habitual de les ciutats. Aquests mosquits, doncs, cada cop tenim més evidència de que van allargant el seu període. No només el cicle reproductor, sinó la seva activitat, no? Que és el que és més curiós, no? Que inclús poden arribar a voler picar-nos i a seguir completant, en aquest cas les femelles, el seu cicle biològic en períodes que no són gens normals. És veritat que es barregen moltes coses, eh? Jo com a científic he de també cridar l'atenció que no es tenen registres històrics i són poblacions molt explosives, no? Que apareixen, són màquines tèrmiques que apareixen en quan tenen l'oportunitat aquí i allà, i per tant és molt difícil fer seguiment d'aquest procés de canvi amb el canvi climàtic en els insectes. Hi ha casos com, per exemple, les plantes, que tenen registres molt més històrics. Per exemple, el cas, posaré l'exemple aquest de Kyoto, no? i del festival aquest dels cirerers, que durant milers d'anys doncs, s'ha mantingut doncs, sempre en un període, en unes setmanes concretes, i que hi ha registres històrics d'això des de l'any 812, i que a partir dels mitjans del segle XIX va començar a avançar-se el període de floració d'aquests cirerers, i ara estan doncs, florint dues setmanes abans del que feia fa 100 anys, no?
Dues setmanes abans.
Sí, dues setmanes abans, sí, exacte. Uf. Aquests registres, els necessites tenir registres molt llargs, no?, per veure realment aquests canvis a gran escala degut al canvi climàtic. En el cas dels insectes, doncs, tenim les eines que tenim, i ara, doncs, amb l'ajuda dels ciutadans, per exemple, una de les coses que volem estudiar és justament aquests processos que esteu comentant ara, d'aquests canvis en l'activitat i en el període d'activitat dels mosquits.
Hi ha altres espècies, insectes o altres animals, que també hagin tingut més presència del que és habitual aquest hivern per culpa d'aquesta calor?
La veritat és que fa de mal dir. Que jo sàpiga, no. És a dir, els mosquits és un molt bon exemple. Sí que és veritat que molts organismes acaben la seva activitat doncs ja a la tardor i entren en diapausa, potser inclús abans de que arribin aquestes temperatures. És a dir, que al setembre, octubre ja han plegat d'alguna manera i per tant no són capaços de reaccionar ni de reviscolar, no?, en aquest període més hivernal. Però a poc s'estan veient adaptacions. Per exemple, jo torno als mosquits, que és el que jo conec, no? Doncs a Holanda s'està veient que el mosquit comú, Holanda, que hi fa bastant més fred, doncs ja és capaç, s'està veient que hi ha poblacions que poden mantenir-se actives durant tot l'hivern. Això sí, en zones urbanes, en zones es queden amagats, no? És a dir, poden tancar els cicles en llocs tancats on hi hagi aigua acumulada i que estigui les temperatures una mica més elevades, però ja no generen uns ous, molts mosquits durant la tardor generen uns ous de resistència i acaben la seva activitat. El que s'està veient és que aquests ous de resistència cada cop els fan menys i que, per tant, les poblacions es veuen ja cada cop són més agosarades a... Bueno, no, anem seguint, i això són adaptacions biològiques que estan, òbviament, genèticament, es van incorporant en els organismes a mesura que el canvi climàtic vagi tirant endavant.
Per tant, no haurien de descartar que el mosquit, com a conseqüència del canvi climàtic, en lloc de tenir-lo en èpoques amb unes temperatures altes com passava, és a dir, bàsicament a l'estiu, sinó que tinguem mosquitada durant tot l'any.
Bueno, més que durant tot l'any, és el que us dic, hi ha uns òptims. Imagineu-vos doncs, que tenim aquests estius super, super calorosos, amb onades de calor, a 35 graus sostinguts durant setmanes, durant 10 dies. Això als mosquits tampoc els hi va bé. És a dir, el que podria acabar passant és que hi hagués un desplaçament, no?, de l'activitat del mosquit més cap a les zona de tardor i principi d'hivern i no tant a ple estiu. Per exemple, això estic fent elucubracions. No? Ja dic que hi ha molts altres factors que intervenen aquí, com també, per exemple, els períodes de llum, no? El fotoperíode, que en diem, no? És el dia, les hores de llum al dia. Però bé, podria ser, posats a especular, aquest seria un possible escenari, no? D'un desplaçament en l'activitat del mosquit i, clar, penseu que també, si plou menys, el mosquit és un animal que té una fase larvària aquàtica, doncs això també va en contraposició a la temperatura, no? Aleshores, per això s'han de combinar tots aquests efectes. Si tenim estius molt secs i molt, molt calorosos, 30 graus cap amunt, doncs això pel mosquit no serà gens bo. Per tant, jo esperaria més que hi hagués aquest desplaçament a la tardor i principis d'hivern, per exemple.
Un company de ràdio em diu que, per exemple, una cosa que han notat molt els pares de nens petits aquest any, ara que parlen d'insectes, és l'augment de polls.
Sí. Jo sóc pare de nen petit, també.
I també ho he notat, no?
També ho he notat, efectivament. Clar, no en sé prou, diguéssim, hauríem de mirar-ho, això, eh? Vull dir, s'hauria d'estudiar amb dades, eh? Però sí, mira, jo particularment, en el meu cas, és exactament aquest, també. I sí, també sí. M'hi fixo en aquestes coses. Però, clar, una cosa és l'observació personal de les persones
sí.
I l'altra cosa una mica una dada més consensuada i compendiada, no?
Mira, per acabar, però... una pregunta, però molt ja ho sé que segurament és molt absurda, però jo també m'agrada saber aquestes coses, que és per què els mosquits prefereixen la calor que no pas el fred i durant aquest temps desapareixen d'una manera tan radical?
Bueno, perquè com us deia, és a dir, tot el que és el desenvolupament, primer en les larves, en la fase aquàtica, doncs requereix una temperatura, simplement el que passa que si temperatures baixes el seu creixement és molt més lent. No? Llavors, clar, heu de pensar, per exemple, que una femella posa centenars d'ous, si estan a les temperatures òptimes, doncs en 7 dies, 10 dies, tot el cicle es queda completat. És a dir, les larves van creixent, arriben les pupes, després la metamorfosi, apareix l'adult, i en general, doncs, 5 dies de larva i 5 dies d'adult, doncs en 10 dies, 15 dies, fan aquest cicle. Si la temperatura baixa, simplement és el que us dic, són com unes petites maquinetes tèrmiques en què tot el cicle va molt més a poc, no? No és que no els hi vagi bé, simplement és que tota la velocitat de reproducció i, per tant, l'explosió de poblacions i d'adults actius picant-nos, en el sentit de les femelles, sobretot, bueno, principalment són les úniques que piquen, doncs tot aquest cicle es trobo d'imaginar que o va més ràpid o va més a poc, i estem parlant de centenars d'ous per cadascuna d'aquestes femelles. Per tant, estem parlant de coses que són molt explosives, no? I és un problema simplement de que se l'atarguen, no? La temperatura no dona per més. I això està codificat genèticament i per en lloc d'invertir, diguéssim, en aquest creixement lent durant l'hivern, aquests ous de resistència que us deia, no?, que fan aquestes diapauses, perquè biològicament no té sentit a intentar doncs, completar cicles tan a poc, no? Tenen molts problemes per fer-ho. Per tant, es guarden una mica de reserves en aquests ous, passant tot l'hivern, i quan s'engega un cert fotoperíode i una certa temperatura, hi ha un mecanisme que fa eclosionar aquests ous, i per tant tens aquestes poblacions. És pura economia biològica, diguéssim.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Frederic Bartomeus, i fins molt aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.